Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb un objectiu, parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb els principals titulars a l'Hockey Lliga. Derbi a Calafell, amb un partit, jo diria que guapo, d'aquells que el públic s'ho va passar bé. Victòria final del Calafell i també, doncs, amb diferents incidències que podien marcar una mica el resultat final. Però, lo important, el partit va ser un bon espectacle. A l'Hockey Plata, victòria del Vendrell en pròpia pista davant del Girona i derrota del Patí Vilafranca en pròpia pista davant de l'Olot, aquest sorprenent Olot que es presentava a Vilafranca amb 5 victòries i que aconseguia la 6ª. Repassarem la Lliga Iberdrola i també la Champions masculina i femenina. La femenina ja la tenim finalitzada i també ja amb la seu confirmada de que tant una com l'altra es disputaran a Portugal els mateixos dies a la mateixa pista. I repassarem les categories base del Nacional Catalana masculina, femenina, primera i segona, si arribem a temps. Saludem els nostres companys Jaume Boquera.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Doncs comencem per aquest derbi. Tenim Calafell, que era el local, per tant, Jordi, comença tu.
Bé, doncs un partit que, bé, doncs, ja doncs, de per si ja doncs, prometia, no? Perquè, doncs, en els últims anys s'ha convertit doncs, en això que comentes, no? En un derbi, i de fet, doncs, bé, el fet que també doncs, els dos clubs, com també va passar l'any passat, es posessin d'acord per doncs, pactar un preu de les entrades, doncs, va fer que també doncs, vingués força gent de Sant Sadurní i, per tant, doncs, el pavelló de Calafell, que ja per si doncs, està ple, doncs, en aquesta ocasió més doncs, també va comptar amb diversitat d'aficionats, no només locals, i bé, doncs, un partit que jo crec que la primera part doncs, va ser dominada pel Calafell, de fet, només començar marcava Sergi Folguera. L'únic moment on el Calafell va patir en aquesta primera part va ser a l'inferioritat per la blava Quim Gavarró, que permetia a Nájera empatar un, però un cop recuperava la igualtat, el Calafell, que recuperava el domini, feia dos gols consecutius de la mà de Marimon i Folguera. A partir d'aquí, doncs, també el Calafell va tenir una superioritat que doncs, no va poder aprofitar per blava David Gelmà. I bé, doncs a la segona part doncs, començava de la mateixa manera. No? Doncs, també una blava Salvador li donava una altra superioritat al Calafell, que tampoc aprofitava. I bé, doncs encara fins i tot en tindria una altra per una blava Esteller i en aquest cas sí, seria l'única superioritat que aprofitaria el Calafell per fer el 4-1 i aquí doncs semblava que el partit doncs moria, però bé, doncs el noi que va reaccionar també doncs hi va haver una blava per Cadun, una per Domènech, una per Costa, cap dels equips va aprofitar la superioritat, però el noi finalment amb dos gols seguits es va ficar dins del partit, gols de Nájera i de Cortielles, i als 10 minuts doncs, el noi que va apretar de valent. Martí Serra doncs, va estar clau en aquests últims minuts, evitant l'empat del noi, un noi que ho va provar també amb el 5-4, no se'n va sortir, i bé, al final doncs, el Calafell, que doncs, gràcies a la gran primera part que va fer, doncs, va poder aconseguir aquesta renda per acabar guanyant el partit.
Doncs l'explicació de Jordi, en aquest cas del Baix
Penedès, i la del Jaume. No cal dir gran cosa més.
L'única pregunta, cap incident a la grada?
No, a la grada no. A la grada no. A la pista, bueno, n'hi sobraven dos, però no vull parlar dels àrbits avui, deixem-ho així.
No, en sobraven dos. Jo encara, de moment, no.
Bueno,
no,
és que ningú va entendre, ni els que guanyen ni els que perden. No sé com apliquen el reglament.
Jo penso que quan ni un ni l'altre estan contents, els àrbits ho han fet bé. El problema és que ho haguessin fet malament per un i malament per l'altre.
A veure què ens diuen. A veure què ens diuen.
Escoltem a Carles Cortijo, l'entrenador del Noia.
Han pasado muchas cosas, muchas tarjetas, muchas emociones y bueno, y sobre todo la primera parte no lo hemos sabido controlar. Ellos han empezado muy enchufados en el partido. Nosotros sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, pero haciendo autocrítica no hemos hecho la primera parte que nosotros queríamos. Hemos potenciado mucho su arma más importante, que es la contra, que lo hacen súper bien. Y bueno, hemos ido un poquito a remarque en el marcador. Por la segunda parte, sí es verdad que El equipo ha tirado de casta, ha tirado de orgullo. Hemos ajustado y los jugadores han hecho una gran segunda parte. Hemos tenido mucho oficio con 8 minutos de power en contra, que hemos podido salvarlo, no del todo, porque al final nos han marcado uno en una pequeña contra con el power. Y bueno, luego al final hemos tenido opciones de empatar el partido. Por lo tanto, pues bueno, autocrítica, pero sacamos la lectura positiva. Esta pista es muy complicada, hemos estado cerca de sacar algo importante y seguimos fuertes para lo que viene.
Un Carles Cortijo que penso que satisfet i, a més, amb el que havia passat, suposo que es devia referir a la parella arbitral.
Sí, no, ja ho han deixat una mica clar, no?
Doncs escoltem l'entrenador del Calafell, en Guillem Cabestany.
Ens ha tocat patir molt. Avui hem passat moltes coses durant el partit. Hi ha hagut multitud de petits partits, és a dir, a base d'expulsions, de faltes, de protestes, d'un arbitratge que no diré que ens hagi ni afavorit ni perjudicat, però sí que ha sigut una mica totalment diferent dels últims, segurament, 10 arbitratges que hem tingut, on es permetia molt, i avui jo penso que ens han fet perdre una mica el nord amb un arbitratge diferent, amb coses que no acabàvem d'entendre i que calia mantenir la sang freda dins el partit. Llavors, tocava atacar una superioritat i s'ha d'estar amb el cap fred per atacar-la bé, per moments no, per moments sí. Amb el 4-1 penso que teníem el partit més o menys controlat, però cometíem errors que els anava donant alguna opció al Noia. S'han posat a un per mèrits propis d'ells, també. És un equip que ho està fent molt bé i malgrat perdre de 3, no han baixat els braços, estan ara ja amb un punt de forma molt bo que qualsevol equip per guanyar el Noia haurà de fer un molt bon partit. Nosaltres penso que hem recuperat bastant el to d'intensitat, de concentració, això ho hem recuperat, i per moments hem fet molt bon hockey, per moments hem estat per sobre, però també hem de reconèixer que per moments el Noia ens ha superat en alguns minuts del partit i ens ha tocat patir molt. No m'ha agradat aquest final de partit, però al final ens dona 3 punts més, que eren importantíssims, evidentment, per la classificació i bla, bla, però per recuperar la línia de sumar que havíem perdut en els dos últims i que vulguis que no, et fan entrar una mica en dubtes, amb una mica de ho estarem fent bé, o de dubtes de confiança, i penso que per molts moments s'ha tornat a veure un molt bon Calafell i això ens ha de donar la confiança per creure que guanyarem, perdrem, però cada partit el lluitarem d'aquesta manera i ens ho passarem bé fins al final de temporada amb més o menys victòries.
Doncs un Guillem Cabestany que també s'ha explicat molt bé i que també doncs hem fet una mica la lectura del partit, de lo que deia el Jordi i també de lo que deies tu. Què volies afegir, Jaume?
No, això que veig que menys estic més tranquil perquè veig que tots dos parlen dels àrbits que no estaven...
No els nomenen, eh?
No els nomenen, però s'entén. Sí que ho ha dit, el Cabestany sí que ho ha dit, que no en tenia cert.
L'estil.
Però, bueno, és una llàstima perquè quan donen per Esport 3 o per la xarxa, la gent s'ho mira i, veritablement, s'ha d'estar una mica a l'alçada.
Jordi, vols afegir-hi alguna cosa a les declaracions de Cortijo i de Cabestany?
No, bueno, al final jo crec que cadascú doncs ha fet la seva lectura, crec que més o menys els dos coincideixen, per tant, res, simplement afegir que doncs una victòria important pel Calafell, no? Perquè doncs consolida aquest quart lloc amb un Reus que segueix a 2 punts, per ja deixa el Noia 5 i a més amb el gol a braç a favor, per tant, doncs en aquest cas doncs el Calafell que fa un pas endavant, però bé, doncs encara queden 6 jornades que pot passar de tot.
Doncs deixem l'Hockey Lliga i anem a l'Hockey Plata. Victòria del Vendrell, clara, contundent, davant del Girona, en pròpia pista, un Girona que vaig veure un ampli reportatge i amb Raimon, qui el veu i qui l'ha vist amb el que va venir a Vilafranca, eh?
Doncs sí, a Vilafranca era un altre Girona, i el que va venir a Vendrell, doncs, escolta'm, en alguns moments em preguntava si estava a la pista, perquè va ser una superioritat en el joc del Vendrell bastant clara.
Jordi, un Vendrell molt superior amb un Girona decebedor.
Sí, tot i que un Vendrell podem dir de menys a més, eh? Perquè la primera part sí que doncs, va ser més igualada. El Vendrell que s'avançava amb un gol d'Aldo Velasco, després una bona combinació amb Magí, que va fer un partidàs amb... doncs, participant doncs, en diversos gols. De fet, el propi Magí que feia el 2-0, en un moment que segurament doncs, potser estava més a prop l'empat del Girona, perquè Arques ja estava començant a intervenir i el Vendrell doncs, estava patint, però bé, doncs aquest 2-0 que va donar confiança, a més també Arques poc abans del descans a trobar un penal a Pol Sala, que hauria pogut posar el 2-1 i canviar una mica la decoració, però a la segona part, en canvi, seria el Vendrell qui tindria un penal que transformava Marc Palau, que doncs, per tant, segona setmana seguida que Palau transforma una pena màxima, aquest cas de Pala, que contra l'Espanyol havia sigut de cullera, i bé, doncs aquest gol sí que ja va fer mal al Girona, perquè just després doncs, Magí Prats feia el 4-0, i aquí sí doncs, que el partit ja quedava vist per sentència, un Girona doncs, que també tenia la baixa per lesió de Moya Aguirre, del Xavi García, el tècnic, que estava sancionat i estava veient el partit a la grada, i bé, doncs, un Girona molt mala dinàmica i ja doncs, no es va veure amb cor d'aixecar-ho, el Vendrell que encara ha fet dos gols més de la mà de Joni Ferretti, i la llàstima va ser que, doncs res, a 14 segons pel final, quan semblava que Arques podria aconseguir la seva porteria zero, segona porteria zero de la temporada, doncs Pijama feia el gol de l'honor, fet que feia que Arques doncs, s'emprenyés una mica amb els seus companys, però bé, doncs al final va quedar en anècdota i al final, doncs, com dèiem, els 3 punts que doncs, no van perillar.
Doncs els 3 punts que es quedaven al Vendrell i a Vilafranca els 3 punts que marxaven. Amb un partit davant del lot, jo diria, amb una primera part vibrant, amb una primera part que tots dos equips van lluitar, que van buscar porteria i que doncs, els dos porters van ser força protagonista. La segona part va canviar el xip, el Vilafranca ja no va pressionar de la mateixa manera, no arribava tan bé ja a la porteria, i l'Olot, al moment que es va posar per endavant en el marcador, la veterania de Prats i d'Iniol Mangas van fer capgirar un marcador amplíssim, tot i que els dos gols també a la recta final, ja quan un equip anava a la desesperada per intentar com a mínim salvar un gol, però que no va ser així. En s'apagada, doncs, del patí davant del lot, un patí que el proper cap de setmana es desplaçarà a la pista d'Alcobendas i amb un Cito Expósito que haurà de recuperar els seus homes. Escoltem el que deia Cito Expósito.
Vinga, doncs, amb Cito Expósito, bé, dèiem, bé, és un partit, era important, tots són importants, evidentment, estan a la segona volta, no?, però era important perquè davant venia un equip amb molta amb ratxa, 5 victòries consecutives, Cito, un partit primera part intensa, molt intensa, amb anades i tornades, i al final, jo crec que al final, la segona part, se'ns han posat per davant, i això potser ens ha generat una mica d'aquest neguit i d'arriscar, de buscar, no?, l'empat, i al final ells han aprofitat les contres.
Sí, bé, la diferència de gols és zero important, vull dir, nosaltres el que volíem era guanyar el partit, sabíem que trobíem un Olot molt fort, molt intens, perquè físicament realment són unes bèsties, i venien d'una dinàmica molt bona, ells. N'eren plenament conscients i sabien que seria un partit molt dur, tot i que avui encara venien amb una baixa més. Però bé, a vegades això ja saps com va. Quan hi ha una baixa més, els altres encara apreten, han tingut més minuts aquests armaris que porten, que ens les han fet passar molt putes, perdona la paraula. Però crec que el Vilafranca també ha fet el pit que havíem de fer, hem sortit amb ganes de guanyar el partit, també veníem d'una bona ratxa que volíem consolidar, la setmana d'entrenaments ha sigut molt bona, i que la setmana passada a Girona vam fer 6 postes, avui n'hem tornat a veure 5 o 6 més. La veritat és que no és una excusa, però la realitat és que la pilota ha tocat el poste en lloc d'anar dintre, i que ens hem vist molt penalitzats per les vegades que ells han arribat, que creiem que no han arribat tant com per marxar amb 5 gols. Però de totes formes la realitat és la que és, hem perdut un partit de casa que no volíem ni havíem d'haver perdut si volíem estar dalt de tot, però la Lliga sabem que és molt igualada, molt competida, i que ens tocarà aixecar-nos i continuar remant. La setmana que ve ens toca anar a Madrid amb un desplaçament complicadíssim, i el que hem de fer és continuar treballant. Avui és que a nivell de recriminar coses als jugadors, si al final del partit, quan falten 5 minuts i vas 3-2, els hi vols una mica més de calma. Però
les paraules de Cito Expósito, exacte, una segona part en la que el patí li va faltar calma. Escoltem les puntuacions d'aquesta jornada. El trofeu de serveis mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial.
Serveis mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs comencem pel derbi de la Hockey Lliga, aquest Calafell-Noia, la puntuació del Calafell.
Doncs aquí molt repartit, perquè es repartien 4 punts, Folguera, Marimon i Martí Serra.
I la classificació general?
encapçalada per Martí Serra amb 70, segon Folguera amb 45 i tercer Marimon amb 41.
Deixem, doncs, la puntuació del Calafell i anem a la del Noia amb aquest partit del derbi.
Sí, aquí sumava 4 punts Xavi Aragonès, 4 Pablo Nájera, 2 Aleix Esteller, 2 Martí Zapater. Ens deixa una general encapçalada per Nájera, 55 punts, Zapater segon, 43, tercer Toni Salvador, amb 41.
I deixem ja la Hockey Lliga amb la seva jornada número 20 i anem a l'Hockey Plata, la seva jornada número 14. Comencem per aquest Vilafranca-Olot.
Doncs aquí sumava 4 punts Arnau Ribas, 3 Joan Gangonells, 2 Roger Martí, 2 Edu Jurado i 1 Ordóñez.
I en la classificació general?
A l'encapçal el porter Edu Jurado amb 60 punts i bastant lluny ja en segona posició Arnau Ribas amb 38 i en tercera Aleix Ordóñez amb 21.
Anem cap al Vendrell. Jordi, aquest Vendrell Girona, quina puntuació ens deixava?
6 punts per Magí Prats, 4 per Aldo Velasco i 2 per Marc Palau.
I la classificació general?
Encapçalada per Aldo amb 42 punts, segon Arques amb 28 i Salí Costa Magí, tercer amb 25.
Doncs fins aquí el que ha donat de si aquestes jornades amb el trofeu el jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs continuem ja amb el nostre índice de notícies. Comencem per la Lliga Iberdrola en aquesta jornada.
Doncs sí, en aquesta jornada podem repassar perquè va ser una mica avançada degut a aquest passat cap de setmana hi va haver-hi última jornada de Champions i els resultats d'aquesta jornada avançada van ser Fraga 8, Vigues i Riells 1, Mieres 1, Palau 6, Gijón 2, Vilassana 6, Manlleu 3, Alpicat 1, Voltregà 5, Cerdanyola 6 i Benvibre 4, Les Roses 1. La classificació la continua encapçalant el Vilassana, seguit amb 45 punts, seguit del Fraga amb 43 i ja en tercera posició hi tenim el Gijón amb 39.
Doncs fins aquí, la tindrem al final la propera jornada. Anem a la Champions. Jordi, Champions masculina. Aquesta setmana, el passat dijous, hi havia partits i amb algun altre resultat sorprenent.
Doncs sí, ens deixeu els següents marcadors. Una jornada que començava dimecres amb l'empat a 0 entre Igualada i Reus i dijous ens deixava la resta de marcadors amb el Sant Omer 1, Barça 4, Porto 4, Trissino 3, Benfica 4, Sporting 3, Bassano 2, Liceo 3 i Oliverense 1, Barcelos 4.
I la classificació?
El grup A ens deixa ja classificats el Porto amb 18 punts, el Barça amb 16 i el Trissino amb 13 i queda només ja doncs, aquesta quarta posició, que això sí, doncs, el Reus doncs, amb aquest empat a Igualada doncs, ho té bastant de cara, amb 10 punts, l'Igualada 5 amb 4, recordem que només queden 3 jornades pel final, i el Sant Omer ja eliminat últim amb 0 punts. Pel que fa al grup B, tenim ja el Benfica classificat amb 19 punts, i la resta doncs, encara doncs, força emoció, perquè tenim segon el Liceo amb 11, tercer l'Sporting amb 10, quart el Barcelos amb 10, cinquè l'Oliverense amb 7, i ja una mica més despenjat el Vessant amb 3.
Déu-n'hi-do el que pot passar amb aquest grup B encara. A manca de 3 jornades.
Sí, hi ha 4 equips per 3 places i s'han d'enfrontar entre ells, per tant, doncs aquí encara pot passar de tot.
I en aquest cas aquí ja podem avançar també que la final 6, 7, 8, 9 de maig a Coimbra, Portugal, i tant masculí com femení.
Sí, serà el primer cop a la història que això passa. Això ho hem vist doncs, aquí doncs, amb les copes del rei i de la reina, que s'havien fet algun cop juntes, també amb les intercontinentals, però amb la Champions és el primer cop que passa. I això, a més, en un any on recordem que la Champions masculina és en format de final a 8, per tant, doncs, seran més partits, i la femenina és final a 4. Per tant, això obligarà a fer un dia més de competició i, per tant, en comptes dels 4 dies habituals, que seria, doncs, si fos final a 8 només, doncs, com que s'ha de sumar aquesta final a 4 femenina, doncs això ens porta que durarà fins a 5 dies, és a dir, des de dimecres fins dissabte.
Déu-n'hi-do. Espero que ho puguem veure per la televisió.
Crec recordar també que aquest format també l'havíem fet amb Copa Italiana, també aquest format de masculí i femení, crec recordar.
Sí, correcte.
Doncs serà un gran espectacle, a més, sembla que aquesta vegada sí que podrem dir que hi haurà tres equips, dos catalans i el Liceo.
Sí, anem... com dèiem, doncs en principi pinta això, sí, sí.
Anem a la Champions femenina, Raimon.
Doncs sí, aquest passat cap de setmana jugava l'última jornada on es decidia els quatre, bueno, ja n'hi havia algun de decidit, però els que faltaven, i els resultats van ser els següents. Manlleu 0, Benfica 5, Fraga 2, Palau 0, Gijón 3, Cerdanyola 4 i Trissino 0, Vilassana 6. Aquí, home, sorprenent, podríem dir que aquest Cerdanyola que va guanyar el Gijón, però com que Gijón ja estava classificat, doncs no li va tenir efectes a la classificació. Els equips que passen directament a la Final Four que estàveu dient ara de Coimbra són el Vilassana, el Fraga, el Gijón i el Benfica, i els enfrontaments seran Vilassana, Fraga i Benfica, Gijón, les semifinals.
Déu-n'hi-do, pot estar també bé, no?
Sí, pot ser que hi hagi final de la Lliga Iberdrola, degut a que això, no? Que el Vilassana s'enfronta al Fraga i el Gijón al Benfica.
I no diem noms, però ja hi ha rumors de fitxatges.
Hi ha rumors, sí, hi ha rumors que de Portugal van cap a Catalunya. Veurem si s'acaben concretant o no.
Igual pot ser que de Catalunya també en vagi alguna cap
també,
a Portugal.
També, de moment ha sortit el rumor de Portugal cap a Catalunya. Veurem si n'hi ha d'aquí cap allà.
Doncs, Jordi, tu que també ets un home que ho segueixes, de moment es mou ja el mercat femení, també.
Sí, clar, evidentment doncs, es mou el masculí, el femení doncs, no és una excepció, i per tant, bé, doncs, seguirem atents doncs, a aquests moviments, aviam com s'acaba desenvolupant tot, que per cert, doncs, parlant de moviments, pel que fa al masculí, el hockey càtedra avui deia doncs, que Nano Castro, l'ex del Liceu, l'argentí, que està jugant al Rivadavia, doncs l'any que ve doncs, podria anar cap a l'Oliverense. Un Oliverense que perdria Bruno Di Benedetto, que aniria al Barcelos, i Lucas Martínez, que en principi doncs, aniria al Bassano.
Doncs déu-n'hi-do també els moviments que hi haurà a Portugal.
I també que de Barcelos hauran de marxar algú, perquè, si no m'equivoco, actualment ja són 12 jugadors, no 11, sinó 12, doncs algú haurà de saltar.
Bueno, a veure si pesca algun equip d'aquí. I a veure. Algunes gotes de qualitat. Anem a la Nacional Catalana Masculina, el grup on hi ha el noi, Jaume.
Sí, aquí veiem que el Cadís guanyava amb el Vendrell 7-3, el Mollerussa 4-0 amb el Vilanova, i el noi aconseguia guanyar el Sant Feliu per 5-1.
Un Vilanova que ja està en zona de descens.
Sí, sí, perquè la situació del Vilanova ara se li ha complicat molt. Els quatre últims, Vilanova, Taradell, Sant Feliu i Sant Celoni, té un punt al Masies de Voltregà davant, el Vilanova. Queden partits, s'ha de lluitar, però bueno, de la manera que ens va ensenyant el Vilanova com va aquesta temporada, la cosa la veiem complicada.
I en Vilanova, que suposadament a principi de temporada... La idea era per estar a la zona tranquil·la alta de la classificació.
Tranquil·la alta, sense aspiracions a pujar.
Però tranquil·la alta, sí.
Doncs mai la matemàtica...
Veurem a veure com acaba.
És aquesta primera catalana, a Nacional no, Catalana, és molt complicada, eh?
Sí, sí, hi ha molt bons equips, hi ha molt bons jugadors, la prova està molt mullerussa, els jugadors que té, que són jugadors que han jugat a hockey lliga, que han jugat, i que segur que algun d'ells encara hi
però
podria
estar. Però el Mollerussa també dir que l'any passat, ja quan va fitxar Marc Soler, el plantejament de Mollerussa ja era estar amb ja. Dos anys a plata, eh? O sigui
pujar,
que
sí.
Ja tenien al cap la idea d'estar dalt.
Bé, de pujar a plata.
I ja que hem dit que el Vilanova està a 13, diem que el Vendrell està a la 11a posició i el Noia és segon, de moment, darrere aquest superpotent Mollerussa.
Jordi, el Vendrell ha recuperat algun punt d'aquells que li devien o no?
No, ja li vam preguntar a Òscar Saldanya l'últim dia que va venir a la tertúlia de la televisió, però de moment doncs, encara deu continuar l'apel·lació la cosa. Un Vendrell que doncs, el partit d'aquest dissabte al Cadí doncs, li aconseguim el del primer equip i per això doncs, hi van amb baixes i segurament doncs, ho va acusar.
Sabia algú d'aquest senyor, d'aquesta situació del Vendrell?
No, simplement això, va comentar que devia estar a apel·lació i que doncs, veurem doncs, com acaba resolent.
I la Nacional Catalana Femenina, el petit que guanyava justet, però guanyava, que era l'important.
Doncs sí, el Vilafranca va aconseguir una victòria, 2-1 contra el Manlleu, un petit que venia de fer mals resultats les últimes jornades i que en aquesta jornada doncs, sumava aquests 3 punts. I ja que estem a aquesta Nacional Femenina, el Vilanova va perdre 1-5 amb el Vilassana. La classificació d'aquesta nacional, nacional catalana femenina. Tenim que el Vilafranca està classificat en 8a posició amb 34 punts i el Vilanova el tenim classificat en 11a posició amb 26 punts. Veurem el que queda de temporada encara per si poden aixecar una mica més el vol o es queden en aquesta zona mitja-baixa de la classificació.
Doncs per acabar les categories base, aquesta primera catalana emocionant amb victòria del Sant Ramon.
Sí, que guanyava la pista del Calafell, 2-6. Els Monjos, que perdia 5-2 a Vilaseca. El Vilafranca, que traia un punt de la pista del Barberà, que és el líder. I el Riu de Villes, que empatava Igualada 2-2. A la general veiem el Sant Ramon quart, els Monjos 6è, el Calafell 8è, el Vilafranca 9è, el Cubelles desè, que me l'he deixat, el Vilanova 14è i el Riu de Villes 16è. El Cubelles el tenim, que guanyava 5-3 amb el Sant Just.
I tenim proper partit interessant del Sant Ramon aquí a la propera jornada.
Sí, amb el Capellades, que són, jo diria que segon i tercer de la taula classificatòria. No,
segon
i quart. Segon i quart.
Aquest partit es jugarà a la Poliesportiva diumenge a 2:15.
A les 8 posa aquí.
A les 8 del vespre. Horari també déu-n'hi-do. Deixem aquí ja les categories base. Comentari ràpid, Jordi, partit Liceo Igualada, festival de comunicats, avui dia les xarxes socials, els vídeos, que si són vídeos que estan manipulats, vídeos, suposo que l'únic que deu ser vàlid deu ser el que envien a la federació, no?
Bé, jo sobre aquest tema subscric el tuit que ha fet el nostre company Jaume Bové, que al final sembla que el que està buscant el Liceu una mica amb tot plegat és escalfar l'ambient de cara a la Copa. També, evidentment, doncs, denunciar doncs, el comportament doncs, del Front Tauró, que ja no és la primera vegada que passa. De fet, doncs, el partit de Calafell doncs, va encara moltes, tant per un costat com per l'altre. I bé, doncs aviam si també serveix una mica perquè doncs, a l'Igualada posi ordre en aquest aspecte, però el Liceo, com dic, doncs tampoc crec que aquest victimisme tampoc ajuda.
Doncs serà emocionant a Sant Sadurní, Jaume, la Copa.
El problema d'aquest tema que estàveu explicant, jo penso que la grada pot passar el que passi i els jugadors a la pista el que passi. El que no pot ser mai és barrejar pista amb grada. Per tant, jo també veig que els jugadors del Liceu sortir i anar allà amb els jugadors, amb els aficionats de l'Igualada a parlar i anar a buscar, no sé si brega o no, jo trobo que els jugadors ho haurien d'haver fet acabar el partit i anar cap al vestidor i s'ha acabat i no cal anar a buscar més. Sabem que en tots els esports i en totes les aficions i en tots els pavellons o estadis a la grada es diuen moltes coses, però tu com a professional de l'esport, doncs per una orella t'ha d'entrar, per l'altra t'ha de sortir, ser més galant i marxar cap al vestidor.
Doncs fins aquí el comentari d'aquests fets lamentables. Comencem propera jornada d'Hockey Lliga, aquests partits.
Sí, tenim Lleida-Ribes, estem a les 5:30 del dissabte, Alcoi-Cerdanyola, Noia-Sant Just i Caldes-Barça, Voltregà-Calafell i Reus-Liceo. Per diumenge queda el Igualada-Xup.
Aquest deu ser el de la xarxa, oi, Jordi?
No, perquè juguen a les 6.
Bueno, no n'hi ha.
No n'hi ha.
No n'hi ha a la xarxa perquè fan patinatge, Campionat de Catalunya Patinatge, sí que tenim per Esport 3 dissabte a les 9, Reus Liceo.
Doncs molt bé. Anem a la Plata Sud.
A la Plata Sud tindrem tots els partits dissabte a la tarda i seran els següents. Alcorcón Palafrugell, Espanyol Sporting d'Alcoi, Alcobendes Vilafranca, Olot Vendrell, Congrés Igualada i Girona Barça Atlètic.
Posem punt i final fins aquí, amb l'apartat tècnic Joan Amat, Jordi, Raimon, Jaume, bona nit i ens retrobem el proper dimecres.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.